Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem setmana i comencem també espai Herrera a COPE des de Lleida. És dilluns i com que estem començant setmana, doncs el normal és també parlar dels esports. Com ha anat el cap de setmana? Tenim en marxa pràcticament totes les competicions. En parlarem a fons a la radiografia a partir de les 12 i 40 minuts. Però ja t'avanço que, per exemple, el Balàfia Volley ha començat la seva temporada amb victòria i és un cap de setmana on el Bordeus, el Colo Bordeus, ha estat gran protagonista. Mira, primer, el retorn de la ACB, la màxima competició de bàsquet nacional, el retorn a la ciutat de Lleida, ahir diumenge, amb un partit estel·lar, jornada 2, el Força Lleida davant del Barça. Finalment, victòria del Barça, però el Bordeus va ser el gran protagonista. Dic el Bordeus perquè jo diria que pràcticament la totalitat del públic portava una peça de color Bordeus. Però on sí que ha estat protagonista i, a més, victoriós, el color Bordeus ha estat a la Tarraco Arena, perquè els castellers de Lleida van guanyar aquest cap de setmana el concurs de castells i ho van fer per primera vegada a la seva història. Mira, està amb nosaltres el cap de colla dels castellers de Lleida, el Marc Giné. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, com dèiem, enhorabona, sou els guanyadors d'aquest concurs de colles mitjanes a Tarragona aquest cap de setmana. Escolta, suposo que com a cap de colla és tot un orgull, a més és la primera vegada que els castellers de Lleida guanyen aquest certamen.
Sí, correcte, és un orgull i bueno, portar el nom de Lleida també amb aquest primer premi a Tarragona, a un lloc on hi ha la tradició castellera molt arrelada, doncs és tot un orgull, la veritat.
Clar, això és veritat. El tema dels castells, dels castellers, a Lleida doncs va començar ja, no sé, que fa 30 anys, pot ser?
Correcte.
30 anys.
L'any que ve farà 30 anys.
Ah, mira.
30 anys l'any que ve. Vull dir que he clavat i mira, la tradició aquí no es porta tant com allà a Tarragona, Vilafranca, Valls i tot aquest món més tradicional casteller, però tampoc significa que no siguem bons i que no tinguem gent i que puguem fer coses grans.
Després de pràcticament 30 anys, que mira, per una vegada que ho dic així aproximadament, l'encerto, Marc, suposo que en aquests darrers anys hi ha hagut alts i baixos, hi ha hagut doncs, èpoques amb més gent, amb menys gent, però aquí la gràcia ha estat anar fent cantera, no? Anar fent que sobretot els petits de casa s'hi vagin involucrant, que després són els que es fan grans i són els que són els pilars d'aquest moviment, eh?
Correcte. Al final, l'important també és tenir paciència, perquè d'un any per l'altre aquestes coses no se fan. Ara mateix, mira, jo vaig entrar el 2014, fa 10 anys, i van ser l'època després de que va haver com la gloriosa que se'n diu que van tenir el 2012, 2010-2012, que va ser quan van fer les millors actuacions de la història, i fins ara no hem tornat a créixer d'aquesta manera i poder guanyar el concurs de dissabte.
Mm-hmm. Bueno, va estar ajustat, al final, amb la colla de Sant Pere Sant Pau, però bueno, vull dir que al final és igual, ni que sigui per un punt. Veu descarregar el 4 de 8, el 7 de 8, el 3 de 8 i veu carregar el 2 de 8. Déu-n'hi-do, eh? Quins són els que tenen més complicació?
Bueno, cada castell té el seu i el concurs a veure, el que té també és l'estratègia i la manera de com tires el castell o amb quina ronda ho fas, perquè tot depèn també de molts factors. Per exemple, nosaltres vam sortir de 4 de 8, que va ser el primer castell que vam fer, perquè nosaltres, la nostra canalla que tenim, mai havia estat al concurs. Els més petits no havien estat al concurs perquè fa poc que van entrar. Llavors, havíem d'anar un castell que teníem segur quasi el 90% o 99% i que fessin un castell i que el disfrutessin i que veguessin com és la Tarragona en la plaça. Després van fer el 7 de 8, que és per primera vegada el van fer la setmana passada, que aquest de dificultat el que té és que bàsicament té molta gent, llavors puja molta gent i però és més estable, però bueno, vam fer fa una setmana per primera vegada la història, vull dir que és el segon de la història de castells d'Ira.
Molt bé.
Després vam fer el 3 de 8, que aquest castell no el descarregàvem des del 2017, ¿vale? Mm-hmm. I era un castell que portàvem a Brasser per primera vegada aquesta temporada. Molt o sigui, no l'havíem ni tornat a intentar. Ni l'any passat, ni l'altre, ni després de la pandèmia no ho vam tornar a intentar. O sigui, el 2017 no hem tornat a intentar aquest 3 de 8. I l'han fet un altre cop. Llavors, a la ronda de millora, que ve la quarta i la cinquena ronda, vam decidir provar la Torre de Uidonforre, que vam descarregar el maig, però clar, des del 2012 no en descarregàvem cap. Per tant, era com un castell que feia anys que no se descarregava i el vam descarregar per primera vegada després de tants anys al maig. I aquest sí que és extrema, és més difícil, per això és el que puntua més dels quatre castells que vam fer. Perquè al final és una torre sobre un folre, llavors en qualsevol moment aquest castell pot canviar-ho tot i caure. I així ens va anar. Vam carregar el castell i ens va puntuar i vam superar per 30 punts a la colla de Sant Pere i Sant Pau, que va fer una gran actuació també.
Molt bé. Recordeu la plana web a castellersdelleida.cat, castellersdelleida.cat, mai són suficients, per tant, si algú que, mira, ni que sigui arrel d'aquesta victòria, doncs se li desperta aquell cuquet, no?, allò de dir, és que sempre ho he volgut fer, doncs feu el pas, castellersdelleida.cat, us poseu en contacte amb ells, i insisteixo, vull dir, mai s'és prou, no només faltaria. Marc,
correcte.
Marc, i ara què?
Bueno, ara una setmana de descans, això segur, perquè la gent està allà, perquè portem Reus, Festa Major, concurs, i han anat molt bé les coses, la gent està a les esquenes, noten aquest tram de temporada, vulguis o no, se nota psicològicament també, estem molt bé, però una setmana de descans ens va bé, però la setmana que ve hi tornem, perquè tornem a tenir actuacions un altre cop. Després tenim Mataró, tenim la nostra diada, ens queda una diada a casa, que és com la nostra diada, que és on anem a apretar, uh-huh. I a repetir això i descarregar-ho tot. I aquest és l'objectiu ara d'aquí a final de temporada, descarregar tot el que no hem pogut, aquesta torre que no vam poder descarregar de concurs, i descarregar-ho tot amb una mateixa ronda, el 7, el 3 i la Torre 8, amb una mateixa actuació, i a celebrar-ho. I de cara a l'any que ve ja el trobarem, perquè ara el novembre ja acabem, clar, el 26 de novembre, tenim un meset només, vull dir que amb un meset acabem, per tant, disfrutar, descarregar aquests tres castells a una mateixa actuació i acabar per tot el gran aquesta temporada i la que ve a plantejar-nos nous reptes.
Molt bé. Doncs Marc Giné, cap de colla de Castellers de Lleida, escolta, enhorabona una altra vegada i escolta, que acabeu molt bé la temporada. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Són les 12:28 minuts i, bueno, ens toca també mirar la previsió meteorològica perquè moltes d'aquestes actuacions doncs, també es fan a l'aire lliure. De fet, moltes, pràcticament totes. A hores d'ara estem a 21 graus i mig, molt ennuvolat, igual que ahir, i s'espera pluja de cara al vespre-nit, de manera irregular, ja t'ho avanço. Per tant, pot ser que on estiguis tu no plogui o on estiguis tu plogui molt. Per tant, no... Aviam, han jugat un paraigües de casa, ja t'ho dic així. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui jornada inestable a la província de Lleida. Tenim intervals de núvols tendint a cels molt ennuvolats i durant l'hora baixa esperam xàfecs forts amb tempesta. Les temperatures diurnes avui pugen a la depressió de Lleida, baixen a la Vall d'Aran i es mantenen estables a la resta. Podrem arribar fins a 30 graus a Lleida, 26 a la Seu d'Urgell i 22 a Vielha e Mijaran. Demà dimarts, durant la matinada, esperam cels ennuvolats amb probables xàfecs tempestosos, tendint durant la resta de la jornada a cels ennuvolats amb xàfecs dispersos i ocasionals al Pirineu i a cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts a la resta del territori. Les temperatures diurnes baixaran, podrem arribar fins a 24 graus a Lleida, 22 a la Seu d'Urgell i 20 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies. A punt d'arribar a 12:45, t'explico la notícia econòmica, i és que l'Institut Caparrella, a Lleida, la Coell, Pimec i l'Agrupació d'Instal·ladors de Serveis de la Construcció de Lleida i l'Associació Provincial d'Empreses de Transport de Mercaderies per Carretera han alertat de la falta de conductors de vehicles pesats i d'operadors de telecomunicacions a la província, així com les dificultats per trobar nous treballadors en aquests dos sectors, malgrat ser professions amb una incorporació immediata al mercat laboral. Jo sé que moltes vegades pensem els nostres fills de què poden treballar o què han d'estudiar perquè tinguin sortida laboral, doncs escolta, cada cop més hi ha certes professions que estan quedant-se sense relleu generacional i que, per tant, escolta, mitjanament tinguis els coneixements necessaris per dedicar-te a una professió, doncs és d'incorporació immediata. Ho dic perquè a vegades mirem aquestes històries. Per exemple, amb el tema de conductors professionals, s'ha fet un càlcul i diuen que a la província de Lleida serien necessaris 250 camioners extres. Per tant, a més dels que hi ha, 250. I tot això encara es pot veure incrementat per la manca de relleu generacional, com et deia, i pel tema d'instal·ladors, etc, estem parlant de 18.000 treballadors a tot Catalunya. A Lleida, a la província de Lleida, en podríem estar parlant de fins a 4.000. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, fem una pausa, 15 segons, i el consell legal de cada setmana.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
Cope Lleida. Vinga, que és el moment en el que tenim els consells legals. Ja saps que ens arriben des de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57, però que tenen aquest número de telèfon que és fàcil de recordar i que jo crec que és especialment útil per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. 973-28-28-18. És la manera ràpida de ficar-se en contacte amb ells i ells ja t'assignaran la persona més adient per la teva problemàtica. El tracte és personalitzat i, evidentment, la persona que t'atendrà, doncs, amb tota la confidencialitat i, sobretot, especialitzada en el tema que tu requereixes. Amb nosaltres, com cada setmana, està l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I no m'oblido de que és advocat, però també, ja ho sabeu, jo pensava que no feia tant, però ell ja em va dir que sí, que es dedica també a la docència, doncs ensenyant i fent partícips a tots els alumnes de la seva experiència a la Universitat de Lleida, a la qual em sembla que avui es fa la primera classe.
Avui, en el meu cas, perquè hi ha companys que sí. Ja fa dies que en el meu cas ha sigut la primera classe i, a més, no solament al grau, sinó que avui començo també al màster. Aquells que es pretenen dedicar-se a l'advocacia, doncs aquesta tarda també m'estreno.
Molt bé. Doncs apa, ja tens en marxa també un nou curs d'aquí fins al juny, eh?
També.
D'aquí fins al juny. Josep Lluís Gómez, escolta, un tema que sense voler, o almenys aquestes paraules les hem escoltat moltes vegades. S'ha d'indemnitzar els danys morals. O hi ha després de que hi hagi una denúncia, doncs es demana indemnitzar per danys morals. Què són els danys morals i com es quantifiquen, sobretot?
Hi ha moltes paraules al nostre vocabulari que d'alguna manera es utilitzen freqüentment, potser no amb prou de cura, perquè a més estem molt influenciats per les sèries de televisió, pel cinema, tal i... Aleshores, aquí hem de pensar, quan parlem de danys morals, no solament estem parlant d'una qüestió penal, sinó que pot ser una qüestió penal, una qüestió civil, una qüestió contenciosa, una qüestió que sigui, diguem-ne, contractual o no contractual. I al final, quan parlem d'indemnitzacions, indemnitzar, hem de pensar que la paraula indemnitzar vol dir deixar indemne, és a dir, intentar restituir la situació anterior, que a vegades és molt difícil o és impossible. I aleshores tenim grans blocs de danys. Aquells danys que són materials, val? Imaginem un cop al cotxe, o hagués danys que són de tipus personal, o sigui, una lesió, una mort, val? I dintre d'aquests danys primers, els danys materials, hi ha el dany real, torno a insistir, aquest cost econòmic de reparació del cotxe, i ja hi hauria l'apartat aquell també important del lucro cessante. El lucro cessante que seria quan el meu cotxe és un taxi i jo no el puc fer anar durant una temporada, o és un camió i no el puc fer anar. Quin perjudici me causa això, no? I després ja hi hauria els danys personals. I dintre d'aquests danys personals hi ha el dany moral, que té que veure amb l'angoixa, amb el patiment, amb l'ansietat, amb la preocupació que ens provoca determinats fets durant el fet i posteriorment. No? I que pot tenir una dimensió pues, de molt ampla. No? Hi ha casos en què aquests danys morals són, diguem-ne, implícits, que ja estan indemnitzats. Pensem en un accident de circulació, que hi ha un barem, i a dintre d'aquest barem ja té una quantificació, la mort del familiar ja té una quantificació, que no és un punt i a part. Clar. Hi ha casos en què aquests danys morals es presumeixen, pensem una fotografia o unes imatges publicades quan no toquen, o pensem que se m'hagi inclòs dintre d'un registre de morosos, hi ha un dany moral, que aleshores se presumeix que hi és.
Ja n'hem parlat, això és veritat.
Sí, se presumeix que hi és, però que fa falta quantificar-ho, i això és molt difícil. I després hi haurà casos en què tindrem que demostrar-ho. Lo cert és que el dany moral no és fàcil demostrar-ho, és molt complicat, i tindrem que veure aquesta afectació que he dit, aquest patiment, aquesta angoixa, que hem de diferenciar de lo que és, o sigui, lo que és el dany moral psicològic de lo que és el dany moral psíquic. Què vull dir? Que quan jo tinc un estrès prostraumàtic, ja hi és allí el dany moral, que és precisament aquest patiment que jo tinc que quantificar-ho és molt, molt, molt complex. I la presumpció, diguem-ne, d'alguna manera és que això ho he de demostrar jo. Això ho he de demostrar jo i ho he de quantificar. Quan pateixo jo? És lògic o no és lògic aquest patiment? I aleshores hi ha situacions en què, bueno, pues, la veritat és que els tribunals tenen aquí bastanta llibertat a l'hora de determinar-ho. Incloure en un registre de morosos, que és una cosa relativament quotidiana, senzilla, pues pot tenir un valor entre 3.000 i 10.000 euros, depèn com sigui, depèn si em deneguen crèdits, si no em deneguen crèdits, i el tema pues, ja més, pot ser més punyent, de pèrdues de familiars i de més, pues, caldrà veure-ho en cada cas.
Al final depèn de la persona que encarregada de valorar-ho.
Sí, i també hi ha un component realment subjectiu. És a dir, davant d'un mateix esdeveniment, tu viuràs d'una manera i jo viuré d'una altra.
Evidentment.
Pensem en un delicte, doncs jo què sé, delictes contra la llibertat sexual, que són força greus, no? Tenen un component particular. O pensem en qualsevol altra circumstància. I ara dic, hi ha un component subjectiu, tu viuràs d'una manera, jo viuré d'una altra, i aquesta situació també és important. No solament qui ho jutja, sinó com ho visco jo mateix.
Clar, totalment. Doncs els danys morals, que això és veritat, això a les sèries, a les pel·lícules i darrerament a la realitat ens sentim a parlar molt que són els danys morals i com es quantifiquen, doncs amb el Josep Lluís Gómez tu m'has explicat de manera genèrica. Ara bé, si tu necessites atenció personalitzada, doncs ja saps que acudo als consultors, t'estan esperant, fes aquest primer contacte 973-28-28-18 973-28-28-18, exposa el teu cas i evidentment et tractaran de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Vinga, són les 12:38 minuts, fem una pausa ràpida i parlem d'esports de seguida.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Quiero estar una vida En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo. Una vida contigo.
A Sports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
¿Quieres disfrutar de un fin de semana de deporte femenino? El Tour Universo Mujer de Iberdrola llega a Lleida. Este fin de semana en la Plaza San Joan podrás probar y practicar hasta 35 deportes diferentes. También podrás participar el domingo en la carrera Lleida en Forma por la Igualdad, 5 o 10 kilómetros por el centro de la ciudad con salida y llegada en la Plaza San Joan. Y si vienes el día 11, antes de las 2 y media del mediodía, al punto Iberdrola, te regalaremos dos inscripciones. Tienes toda la información en touruniversomujer.es. Ven y disfruta del Tour Universo Mujer en Lleida. Una bona cita per gaudir de l'esport, 35 esports, de fet, a la Plaça Sant Joan. Vinga, parlem ja de... Estem a dilluns, començament de setmana, parlem del cap de setmana. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Bé, tenim ja molts resultats de cap de setmana. Jo, ara mateix... els tinc bastant deslocalitzats. El que sí que us puc dir és que el vòlei també ha començat aquest cap de setmana amb victòria la primera jornada. Hem tingut també el retorn del bàsquet nivell ACB a la ciutat de Lleida, la segona jornada, això va ser ahir, amb el Giopos Lleida Futbol Club Barcelona. Hem tingut futbol, hem tingut de tot, Sergi.
Sí, hem de parlar de bàsquet, no? De parlar de bàsquet perquè va ser una jornada històrica. Històrica, n'he parlat d'aquest segle, però no, perquè el primer partit d'ACB també va ser al segle XXI,
sí.
Però va ser fa 23 anys, el primer, parlo del primer, l'últim va ser fa 19, i evidentment estem parlant amb la gran...
Fa 20 anys,
Suposo que quan Albert Escuer faci el resum de l'any, sé que hi ha moltes fotografies icòniques, però el de la fotografia d'ahir és icònica absoluta, no? És història viva i pura, Albert Escuer.
Sí, home, va ser un dia de moltíssimes emocions, de retrobaments i històric, perquè el barri és altre cop. No hi va haver... Bueno, el club va anunciar sold out, però no. Hi havia algunes cadires buides, però bueno, 5.800 persones llargues estaven al barri Nord i, com et dic, va ser doncs, un dia de moltes emocions, amb pell de gallina, i que certament en molts moments doncs, va costar aguantar la llagrimeta. No? Quan surt Gerard Encuentra, per exemple, i es fica el pavelló dempeus a cridar al bé, Gerard Encuentra, va ser brutal. I després, durant el partit, bueno, fantàstic. Bueno, és el que té l'ACB. És el que té l'ACB, omplir instal·lacions i amb un ambient espectacular, que jo és el que em quedo, no? Tot i que hi va haver moments complicadíssims del partit a nivell de marcador, doncs la gent va estar al costat de l'equip i ja l'encontro en roda de premsa, no? Que estava emprenyat per no haver guanyat, però sobretot per no haver pogut a aquesta gent.
Clar, bueno, amb roda de premsa, mira, em va deixar relativament tranquil, Albert, Gerard Encuentra, no és que no el coneguéssim, però em va deixar relativament tranquil quan va dir justament això: a mi el que m'agrada és guanyar i, per tant, s'intentarà partit, cada partit, buscant la millor manera segons el rival. I això, escolta, ens ha de deixar tranquils, llevat de que en alguna posició falti algun fitxatge o falti algun reforç i potser tranquil·litzar els canells i que no hi hagi tant desencert. Però, escolta, si el que porta el timó del vaixell et diu, escolta, jo el que vull és guanyar, doncs tranquils,
Sí, no, a veure... El caràcter guanyador de Gerard ja
sí.
El coneixem tots. I que l'ACB és molt complicat, doncs també ho tenim tots claríssim. El que passa és que jo tinc la sensació de que hem deixat escapar dues grandíssimes oportunitats, sí. Tant a Saragossa com a Barcelona. I sí, em direu, no, és que és el Barça. El Barça fa un partit horrible.
Sí, sí.
O sigui, Joan Peñarreia, si hagués pogut, fa tornar a l'equip corrent darrere de l'autocar i no es deixa pujar. I ho va dir en roda de premsa.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
És que fa un partit horrible, però només per qualitat i per inèrcia, perquè nosaltres fem un 5 de 33 en triples, 5 punts entre la parella Bosch-Walden, que han de ser dos tios absolutament determinants en aquest equip, i sense un 5 referent, doncs el Barça va manant, però nosaltres no acabem de desenganxar-nos. I quan sembla que ens desenganxem, fotem un 16-0 que ens fiqui dins del partit. Aleshores, jo tinc la sensació de que a Saragossa vam deixar escapar una molt bona oportunitat, i ahir una altra.
I ahir una altra.
El Barça, el gener, el febrer, oblida-te'n. O sigui, el Barça, el gener, el febrer, oblida-te'n, perquè ja haurà agafat velocitat de creuer, no? Aleshores, bueno, això ja de veure el got mig ple o mig buit, bueno, doncs jo encara estic doncs, discutint internament si el veig mig ple o mig buit.
Des de la televisió, amb el que vaig veure, jo crec que ja, curiosament, no... L'últim minut de la primera part, l'he dit a la redacció aquest matí a Ricard Álvarez, que va estar al pavelló, que ens fiquem a 3 després de l'antiesportiva que hi ha, d'Anderson, no? Els dos tirs lliures, etc. 30-33, curiosament ho resolem fatal, perquè era d'anar a 3. Tenim una defensa, que l'havíem de fer, no? I per tant estàvem a un tir del Barça, ens vam anar a 7. 30-37, no? I també va passar al tercer quart, aquell 2-1 de Brizuela al final, és a dir, els quarts eren molt més igualats que no pas el resultat final. Després de l'últim quart sí va ser el 16-0 i ja va ser brutal, no? Que es va situar en una situació encara d'escenari dels últims segons que em va recordar a Corunya l'any passat, no? Però aquelles jugades de final de, curiosament, del segon i del tercer quart van acabar sent definitòries, eh? I van ser jugades fins i tot que nosaltres les teníem a la mà.
No, i a banda, aquesta jugada que fas menció, Sergi, és de presó incondicional sense fiança per divós.
Si no, no va fer bon partit ahir.
Segons. Atura el partit, Gerard encuentra, fa pissarrasso, el pissarrasso surt perfecte i divós, quan ja ha trobat el carril, en lloc de deixar la safata, no sé qui intenta, fent una passada endarrere, que perdem la pilota i anota el Barça. No?
Sí, és que anota el Barça, de moltes.
Lo del got mig ple o mig buit, no? Que em costa encara ara, no? A 3:15 de dilluns, no saber si estic content, si estic emprenyat o quines són les sensacions que tinc, no? Tinc un debat intern amb Angelet i el Diablet, no? A les espatlles i no...
Bueno, sempre hem de mirar el got positiu, perquè... Però és veritat, amb tot sempre se pot mirar el cop positiu o negatiu,
no? De totes maneres, havíem, al final de tercer quart es veia lluníssim, perquè es veia lluníssim.
Aleshores, sí, va passar la marxa.
Allí jo recordo com companys a la cabina vam dir s'ha escapat el partit. Perquè fins llavors estaves a 5, a 3, a 6, a 5, a 4... Clar, te'n vas anar i vam dir, bueno, s'ha acabat. Ara, va haver un moment, com diu l'Albert, amb aquest 16-0, que ens vam col·locar a...
A dos.
A dos.
Sí, quan ja l'última cistella és 7-2, 7-4, sí, bueno, 7-0.
Quan encara es podia, estàvem a 6, clavem un triple, que mira, va entrar per una vegada, i estàvem a una cistella, i llavors és quan va haver molts temps morts per fer les
estratègies. Amb dos de pilota del Barça va ser.
I allí vam tenir unes pèrdues incomprensibles que s'havien repetit durant tot el partit. Però bueno, jo crec que també el pavelló potser va jugar una mica en contra dels jugadors, eh?
Bueno, clar, aquesta... vols veure el got mig ple? Doncs bueno, fem el que he dit abans, amb un 5 de 33 en triples, sense referència interior, i amb vos igual de horribles, doncs competeixes al Barça fins al darrer minut. Quan et veus 19 a baix, que molts dèiem, hòstia, ara l'objectiu ja és no fer el ridícul, doncs no només no fas el ridícul, sinó que li claves un 16-0 al Barça, té mèrit del Barça, però mèrit, evidentment, també del Jaio Post, dins del partit i fas bullir el pavelló. En aquest sentit sí que es pot veure, no? El got mig ple. El que passa és que a l'ACB les victòries van molt cares i a Saragossa van tenir
Saragossa,
i una mica més d'encert, doncs, bueno, ho haguessin pogut tenir també. Preocupació, no, perquè són dues jornades, és un equip en formació, evidentment. Gerard, en compte, la setmana passada deia que el partit del Casa de Montsaragossa, en certa manera, no era el primer de Lliga, sinó l'últim de pretemporada, perquè Muric encara no havia... samarreta de l'equip, perquè DC, Derek Cook, doncs acabava d'arribar també, i bueno, l'equip arribava doncs molt justet.
Pues vam estar a punt,
I això va competir.
No vam parlar dilluns passat perquè era festa major, però la de Saragossa sí que la teníem a la base. De Barcelona va ser al final, La del Barça estava al final, i al final vam estar a punt de fer, com va dir ell, un leimazo, no?, davant del Madrid d'Albert Square, no? Però la de Saragossa sí que la vam tenir a la mà. Però bé, hem de mirar el futur, Unicaja dissabte a les 6, jo crec que ara Albert Square primer. Com que és la Lliga, les victòries estan a tot arreu, se n'han de fer 12, és la que sempre et dona la permanència.
Després, són els comptes que es feien, i per jo 12 les veig, o sigui, són moltes, eh?
Sí, però també per Granada, i també per Corunya, i també per Breogán. Després potser la categoria...
Però quedem 4-0,
Sí, però després la categoria igual... Sí, perdó.
Però fixeu-vos, que després de dues jornades... Només nosaltres, Granada, Baskonia i Breogán estem en 0 victòries. En la particularitat que el Breogán, mira, això doncs em vaig ficar content perquè no serem el primer equip de la història que suspèn un partit per goteres, va passar va passar dissabte a Lugo, però després de dues jornades només hi ha tres equips en zero i després el Breogán, que dependent d'acabar aquest partit amb el Tenerife, o sigui que estarà igualadíssim. Abans això, bueno, és una bona notícia, però també és una mala notícia que nosaltres estem en aquest grup de zero victòries, però jo també crec que tal com pinte, sí, per salvar-te necessites 11 o 12, i 11 o 12 és que és més d'una tercera part de la Lliga.
El que anava a dir és que aquest dissabte anem a Unicaja, que per mi ara és l'equip més en forma que hi ha al bàsquet potser europeu.
Sí, que té mala gana.
Perquè va guanyar de 10 punts al Madrid a la final de la Supercopa, ha escombrat tant a Girona com a Granada les dues primeres jornades, que els partits s'han de jugar, però que sí que aquest dissabte a les 6 a Màlaga és un partit de màxima dificultat. Amb tot però, si ara fem que el Albert Square un atac de nostàlgia, fa 23 anys estàvem en la mateixa situació. Van perdre el primer partit a la pròrroga de Fuenlabrada, a la pròrroga com a Saragossa, van perdre per poc a la segona jornada davant del Barça, el Sar Albert, i a la tercera anem a Baskonia, a Vitoria.
Sí, però en aquella etapa els únics jugadors que no havien jugat a ACB eren Roger Grimau i Jaume Comas. La resta, tots tenien experiència a ACB. Ara passa gairebé al contrari. Han jugat minuts a ACB Oriola, Paulí, Thomas Bollet, i para de comptar. Sí. Clar, hi ha Alexander Madsen l'any passat a Andorra. Però, clar, l'escenari, i jo sé que pels nostàlgics, doncs, hi ha cert el calendari molt semblant, no? Fuen la Barça a casa i Baskonia, i aquest any, doncs, Casa de Bon, Barça a casa i Unicaja, però també és cert que la plantilla és diferent i que la Lliga també és diferent.
Claro, home, és que ha canviat tot, 20 anys, la diferència.
Fa 20 anys que tinc 20 anys.
No, però igual que en futbol també s'ha professionalitzat moltíssim el jugador de futbol, en bàsquet també ha canviat molt la història.
Sí, tot ha canviat, tot ha canviat.
Va, estem parlant Unicaja, pressupost 16-18 milions d'euros.
Correcte. Hi ha molta diferència entre els grans i els petits, i els petits en tenen de 4 a 5, és a dir, bueno, però entre els grans en tenen molt. Però bé, cap a Màlaga, no? A Màlaga per totes. S'ha d'anar, Albert?
Sí, no s'ha de descartar. A veure, el primer objectiu és tornar a competir i, bueno, pues qui sap si pot sonar la flauta, tot i que jo ho veig complicadíssim, i espero que dilluns que ve... Doncs bueno, no estem parlant del que estem parlant ara, d'una altra oportunitat perduda, no?
Correcte.
Que si perdem, sí, perquè Unicaja és molt superior i no pas per mèrits nostres.
Això
i
serà...
si tenim una oportunitat, doncs que l'aprofitem, perquè al final, i això parles amb Roger Grimau, amb Jaume Comas, que en Ronald la setmana passada, i t'ho diuen, no? Quan tu debutes a l'ACB, hòstia, la primera victòria és importantíssima, no pel fet de sumar, sinó pel fet de donar-te compte que pots guanyar partits en aquesta lliga.
Clar.
I en una plantilla amb poca experiència a l'ACB, doncs encara és més important. Bueno,
però,
no?
Hi ha jugadors de més de 30 anys, Madsen, De Bosch, que han jugat a Eurolliga. És a dir, aquí s'ha fet jugadors que estan bregats amb mil batalles.
Que fa dos anys jugant a l'Eurolliga amb el Galatasaray i fan 5 punts entre els dos.
Sí, correcte.
Aleshores, a mi el passat no em serveix.
Dissabte dia 12, a les 6 de la tarda, a Màlaga, Unicaja, el Giopos Lleida, i després el següent, tornem a casa, diumenge dia 20, 12:45, Bel Manresa,
sí,
aquesta quarta jornada, aquest partit davant del Manresa, sí que l'hauríem de marcar com a punt d'inflexió.
Sí, però bueno, primer a Màlaga. Sí, primer anem a Màlaga, que les victòries ara estan a Màlaga, al Palau, a Marilles, que és molt complicat. He dit màxima dificultat, però primer a Màlaga.
En bàsquet femení, el Cadí...
Si em permet, Ricard, primer a Màlaga no. Primer fitxem un pivot d'una punyeta.
Val. Bueno, això és un altre debat.
Sí.
Tu estàs... No, el debat és molt important. Tu creus que hem de fitxar un 5?
Home, anem amb una, només.
Però està jugant molt bé, eh? Està
jugant... Sí, però dir sí, és un jugador... Jo, escolta, el primer dia 7-12 i ahir 7-6. Jo firmo en sang que cada partit faci això dir sí, Derek Cook. Jo firmo en sang. Ara bé, no és un pal de paller, no és una referència, no és un jugador a qui ficar-li pilotes al pal baix i que a partir d'aquí doncs treballi, perquè més enllà de lo que no t'aporte pragmàticament, o sigui, amb números, és que defensar-nos ara és molt fàcil. I què passa?
Tenim una bateria de tiradors.
Què fas? Un 5 de 33 en triples i tururup viola. Clar. Perquè, clar, tens un atac absolutament descompensat.
Sí.
O sigui, vius del llançament exterior, de les individualitats, sí, de les penetracions, clar, però, clar,
i el dia que no t'entren...
Un tio dient que de tanqui clar defenses, doncs també els danys col·laterals són aquests. Llavors, primer Màlaga, no, Sergi. Primer, fitxem un sí pivot.
Un pivot anotador, no?, el que demanes.
Sí, home, claro, no, sí, per demanar...
No, pots demanar un Michael Raffin, que és el botejador, però un anotador, clar, al final cadascú té el seu perfil. Està molt bé el debat de l'Albert Escor, ara.
Un pivot gran. Un pivot al que li puguis ficar... O sigui, jo no vull un pivot de 20 punts i 10 rebots. Bueno, sí que el vull, però sóc
sí,
que no podem aspirar. Però sí que vull un tio que dins, ostres, aixequi els braços i com fol, per exemple, no? I se te faci de nit. No? Diguis, ostres, un pivot que més enllà del que t'aporti en punts i rebots, ostres, condicioni defenses i condicioni atacs. Perquè és la peça que falta perquè tot acabi de girar rodó. Perquè no tenia aquestes referències, el que deia abans. Més enllà dels punts i rebots que te deixa de sumar, són els intangibles, no? Allò que diem que no surt a les sí estadístiques. La de pilotes que quan arriba, o sigui, nosaltres ahir, per exemple, hi va haver moltes opcions, que penetracions de Walden, de Rafa Villar, de Dibost, d'Oriol Paulí, penetràvem, guanyàvem perfecte, però, hòstia, arribàvem a la zona, trobàvem allà l'estaquirot de Fau, és veritat que és el segon jugador més alt de la Lliga, fa los 21, sí, sí, però com a perfil de jugador, i, ostres, doncs ja et doblava doncs, a fer un extra passe, a treure la pilota fora, a no finalitzar. Doncs és això, no? Jo el perfil que vull, que crec que necessita l'equip, és aquest, un tio en centímetres, que condicioni atacs i defenses. Bueno. Si a més fa vindre, o aleshores ja, doncs igual fem play-off, no?
Un perfil però que hi ha al Girona, en Jadi.
Seria secundari.
Bueno, va, en bàsquet femení, el Cadí va perdre a casa 77-80. En futbol bueno, femení, Villarreal 1-0. El Lleida de futbol va empatar a Olot 0-0 i l'Atlètic Lleida va perdre a casa davant del Reus 0-2 i el Mollerús es va estrenar amb una golejada 5-1 davant del Tona a casa. El Lleida Esportiu, Sergi, 0-0 davant de l'Olot.
Jo el trobo bon punt, ja sé gent que opina diferent, però jo crec que amb la lesió de Campins al minut 23, que és un dels referents de l'equip, i sobretot 5 targetes grogues, les 3 primeres als primers 50 minuts, el perill que havia en aquest cas d'expulsió latent, i un Olot que per mi serà l'equip revelació, és a dir, no ve de tercera divisió, perquè és un equip que va pujar, però a més està configurat ja des de fa anys amb la segona FEB, doncs jo el trobo un bon punt. És evident que és un bon camp per intentar buscar més ofensivitat, que no va tenir ahir l'equip de Marc García. No vaig poder veure el partit en directe, me'n fio doncs, del que vaig escoltar i de les cròniques que he llegit, però jo únicament amb l'obvietat del resultat, jo a l'Olot el trobo un bon punt, això és important, el partit del diumenge a les 5 de la tarda davant de l'Alzira, perquè són aquests partits, com deia l'any passat, de l'Albert Square, que ens van posar a dalt. És a dir, a casa, l'any passat, a excepció dels 4 primers que van perdre, del 6 al 18, sol van perdre 2 punts, amb l'empat a 0 davant de la Nucía. I aquí és on vam cimentar l'èxit de l'any passat i, a més, amb bon joc. Per tant, aquest partit davant de l'Alzira és important diumenge. Primer, per allunyar-se sempre de la zona baixa i després per consolidar-te a la zona alta. Però, per mi, ahir, el punt d'Olot és bo.
I tercera porteria, Jaro, lluny del camp d'esport.
Sí,
que és una
correcte
grandíssima notícia, també. En Sant Iñaki Álvarez altre cop, pel que he escoltat i llegit.
Sí, bueno, al final està més el got ple o got mig buit. També pots mirar la mirada on tu la vulguis adreçar.
L'entrenador ha dit,
no?,
que estem a un punt de play-off.
És que sí,
i és veritat.
Així,
i és veritat.
Claro, és així.
Però al Lleida li està faltant traure un parell de partits seguits, allò de victòria amb contundència.
Però portem 5 jornades, eh?
Que sí, però t'estic dient el que li falta de sensacions. Un parell de victòries amb contundència seguides.
Costi, és difícil, no, hi ha un rival, eh? No, tots els partits eren 1-0 o 0-1.
Però aquesta contestació serveix per tots els partits, sempre correcte, hi ha un rival.
Però tu m'has dit, el punt d'Olot, jo el trobo bo. Hi ha gent que pot dir, pues no és bo, i és correcte també la seva visió. Jo no dic, no vull convèncer a ningú. Jo he donat els meus arguments, que per mi el punt d'Olot és bo, sobretot el significació de que el Lleida va acabar amb 5 targetes grogues. És a dir, el risc de l'expulsió de qualsevol jugador era imminent i amb una expulsió, veritablement, doncs, amb aquestes categories és la sentència a la derrota. I per acabar, sí que em va cridar molt l'atenció el resultat del Mollerussa. 5 gols amb aquestes categories és cridaner. 3 al minut 12. 3-0 al minut 12. Un Mollerussa que ja havia marcat 2 al Reus, 2 al Sabadell. Per tant, no veus tampoc el Mollerussa, però deu jugar d'una manera ofensiva, doncs molt agradable a la vista, perquè la capacitat golejadora de l'equip de Moja és més que interessant.
Almenys aquest partit.
I en clau Lleida, bueno, portem la meitat dels punts, no?
Sí, 9 de 18.
Ara mateix, bueno, segurament no és una progressió per fer play-off, però Bueno, és una progressió que indica que progressa adequadament. Sí? I sobretot em quedo, bueno, que som l'equip menys golejat de la categoria. I és a partir d'aquí on s'ha de construir.
I tant. Albert Escuer, parlem dilluns vinent. Gràcies.
A vosaltres.
Vas a Màlaga o no, Albert? Vas a Màlaga?
No, ja tenim una edat.
Aquest no.
Aquí tots tenim una edat. Gràcies, Albert.
El veurem, el seguirem a les 6.
Gràcies, Sergi.
I el Lleida a les 5, a Camp d'Esport, davant de l'Altira.
Soc el Ricard Álvarez, Balàfia Volei, ja t'he explicat abans que també va guanyar la seva primera jornada, 3-2 davant del Barberà. Soc el Ricard Álvarez, demà hi tornem a les 12:20 des de Lleida i ara et continuem explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE, Catalunya i Andorra, amb el José Miguel Cruz. Que acabis de passar un bon dilluns.